Bé, doncs un dimecres més ja tenim aquí el Dani Ruiz Trillo, que ens acompanya cada 15 dies per fer un repàs a les curiositats del català. I ho fa en companyia de molts col·laboradors. Avui ens acompanyen també el David, un tal Pere, o sigui que amb ells continuarem repassant paraules de la nostra llengua, expressions i, a més, també a través de la música, doncs... Què farem? Què farem? Doncs que ens ho expliqui un tal Pere d'aquí una estona. Dani, com estàs?
Molt bé.
Sí?
Molt ben acompanyat.
Molt ben acompanyat.
Sí.
Doncs quan vulguis, abans de tot, per què no fem una miqueta un abans, a veure del què tractarà el programa d'avui?
De què tractarà el programa d'avui? Avui, com l'anell al dit, l'Espai de Català de Sant Cugat de Fons, parlarem de la salut. Parlarem de la salut sobretot perquè considero que és un tema molt important... La salut és tan important que hi ha molts santuaris, hi ha moltes verges, hi ha molts barris que es diuen salut. Fins i tot, si no m'equivoco, David,
la meva germana.
La teva germana es diu salut.
Sí. Com a bona sabadellenca.
Com a bona sabadellenca, exacte.
I aquí tenim a Valldoreix l'ermita de la salut.
De la salut també, o sigui que estem plens, estem plegats de salut. I que de salut n'hi hagi molta i per molts anys.
Per
tant, avui parlarem de salut, la paraula de la setmana, l'expressió de la setmana i la cançó de la setmana, tot anirà al voltant de la salut.
O sigui que si no en tenim aquí la recuperarem.
La recuperarem de seguida, segur, segur, segur. Començarem amb la paraula de la setmana.
Però comencem, donem un respir i comencem a partir de ara mateix. Doncs ara sí que podem donar pas al David amb la paraula de la setmana que té relació, David, amb la salut, no?
Sí, hola, bon dia. Sí, sí, sí. He estat pensant una paraula que podia ser dient per parlar de la salut i n'he buscat una que té una etimologia prou curiosa i és la paraula vacuna. Tots sabem el que és una vacuna, però potser no ens havíem parat mai a pensar que hi ha un adjectiu que és vacuna, que vol dir... relatiu a les vaques, que és la mateixa paraula, i aparentment sembla que no hi hagi d'haver cap relació entre l'una i l'altra, doncs sí, sí que hi és la relació, i de fet la paraula vacuna, el substantiu, prové directament de la vaca, i ho explicaré ara.
Justament ara que diuen que la carn, que s'ha d'anar en compte la carn, que no és tan bona com semblava, doncs potser sí.
Exacte, parlarem de les vaques, però en parlarem d'una altra manera, més que de la seva carn.
Endavant, doncs.
En parlarem de la llet. Mireu, us explicaré la relació entre la paraula vacuna i les vaques. Resulta que cap a finals del segle XVIII, a Anglaterra, hi havia un metge que es deia Edward Jenner, que era un metge especialitzat en grangers, en les granges, és a dir, era un metge rural. Anava pel camp i anava visitant les granges i parlava doncs, amb la gent, els curava quan tenien malalties i... es va especialitzar també una mica en les malalties que tenien un origen animal, diguem, que es transmetien a través dels animals. I una d'aquestes malalties era la verola vacuna, que tenien les vaques, lògicament. I aquest doctor es va adonar que moltes de les dones, perquè eren sobretot dones, que munyien les vaques, agafaven, contreien aquesta malaltia, la verola vacuna. Però aleshores què passava? Que aquestes dones ja no contreien la verola humana, per dir-ho d'alguna manera. Estaven com immunitzades, és a dir, semblava que pel fet d'haver contret aquest virus doncs ja no tindrien l'altre. I això li va fer pensar i va dir, calla, potser és que aquests virus només els podem desenvolupar, només podem desenvolupar aquestes malalties una vegada. I va dir, doncs va, faré una sèrie d'experiments, faré unes proves. I va pensar, què pot passar si agafo petites dosis d'aquesta verola vacuna i la inoculo en humans... A veure si així generen alguns anticossos que els protegeixen de cara a la verola. I efectivament, va passar això. I de fet aquest és el funcionament de les vacunes que tots coneixem avui dia. És a dir, que a partir d'aquestes vaques i de la seva verola, doncs es va desenvolupar aquest tipus de manera, diguem, d'afrontar les malalties a través de les vacunes. Ell, però, no li va donar el nom. El nom aquest de vacuna no el va donar aquest doctor anglès, sinó que va ser al cap d'un segle aproximadament, cap a finals del XIX, que Louis Pasteur... Per fer un homenatge a aquest doctor Jenner, va decidir que anomenaria vacunes aquesta tècnica, per dir-ho d'alguna manera, d'inocular petites dosis del virus en el pacient per tal de que preventivament doncs, a més, no pugui desenvolupar la malaltia.
És curiós. No m'ho esperava ni m'ho imaginava ni de bon tros ni de lluny. O sigui, que la vacuna vingui d'aquí.
Sí, és una història curiosa. I, de fet, quan reflexiones una mica sobre la paraula vacuna, ja te n'adones, dius, clar, si això ha de venir de vaca, però d'entrada la relació sembla que no saps per on agafar-la. Però si busques una miqueta, doncs et trobes amb històries curioses com aquesta. I en aquest cas, doncs, és això. Tenim que, a través d'un metge rural, doncs, el nom de vacuna ve d'aquí.
Doncs jo no m'ho esperava, no sé tu, Pere, però m'he quedat de pastar boniato ara precisament que estem a l'època de les castanyes.
Ah, exacte.
Doncs m'he quedat així. De fet, l'expressió de la setmana també tindrà a veure amb la salut.
Tindrà a veure amb la salut? Doncs el tema de la història de les vaques està molt bé. I ben trobada, doncs, la paraula en relació amb tota aquesta història, perquè és fàcil de recordar. I com deia el Dani, la veritat és que no sé si gaire gent coneix aquesta història, no? L'origen de la paraula vacuna.
Segur que no.
En femení, perquè provenia també de les vaques, que després hi ha hagut les vaques boges, el problema de la car que tu comentaves, Dani, amb tota aquesta alerta de l'Organització Mundial de la Salut, que per celebrar-ho, doncs, quan sortiu d'aquí, si voleu fer uns frankfurts o uns bacons, esteu convidats, perquè ja està bé, no? Al final ens mataran de gana, perquè és que no podrem menjar res, amb tota aquesta pinta. I no sé si el Pere volia... O vols fer una cançó dedicada a les vaques? Estaria bé.
Una cançó dedicada a les vaques. Seria una possibilitat bastant suïssa de fer una cançó.
Bastant
però
suïssa.
Sí, al final, que animal ve d'un país, això ho sabem. El que sí que m'agradaria destacar d'això, de la paraula vacuna i d'aquesta història, és que tornem tot i tot bé del mateix lloc. De les coses petites, senzilles, i sobretot de la natura. Uh-huh. I que tots els problemes que tenim actualment, la gran majoria els ha causat l'home quan se n'ha apartat d'aquesta naturalesa i quan ha fet les coses a l'engròs, no? O sigui, quan mengem massa carn és quan és un problema. Quan bevem massa vi és quan és un problema. Quan ens vacunem, el que fem és una part molt petita d'alguna cosa que ens aporta la seva part beneficiosa. Llavors jo crec que el que es diu sempre, no? Poqueta quantitat i et fa el bé.
Tot en mesura.
Exacte.
El pot petit i a la bona confitura.
Exacte. Doncs aquí n'hi ha uns quants, eh? Ho podem celebrar. Doncs anem, Dani, per l'expressió de la setmana. Que avui l'expressió és quina?
Té a veure amb la salut i, de fet, no n'he escollit només una, sinó dues. Una de positiva i una de negativa.
Negativa.
La negativa seria, és un refrany, a ase magre tots són mosques. És a dir, que aquell que va una mica fluix, doncs tot li surt malament, tot encara té més facilitats per caure, per patir el fred, per patir la calor, per patir malalties, etc. Quan estàs una miqueta així magre, en canvi, quan estàs fort i quan tens salut, doncs tot et va bé i és més difícil que puguin amb tu. I l'altra, la positiva, és també és un refrany, a les 10 al llit sigueu. De salut, perquè és un consell de salut que sempre els refranys han aconsellat, doncs tradicionalment s'ha aconsellat a la gent del camp, anar a dormir d'hora. Anar a dormir d'hora perquè això vol dir fer salut. No sé si vosaltres ho feu, però si no, ho recomano anar a dormir d'hora.
Jo ho recomanaria als 2:15, doncs. 2:15.
Però escolta, si segueixen l'horari, diguem, solar, em sembla una mica tard, no? Per anar a dormir a les 10, a pagès? O què? Home,
de fet, ja refereix que diuen a les 9, eh? Ja
haurien d'anar a l'hora de les gallines, que diuen.
I també final, hem de tenir en compte aquesta hora que s'ha perdut, no?, amb els anys, que diuen que l'hora solar i l'hora real doncs difereixen entre una i dues, exacte, depenent de l'època de l'any en què estem. Per tant,
han dit que s'han de dormir unes 6-7 hores de mitjana.
Sí. 8 hores, no?
6-7 hores, i ho fa l'home des de... i la dona, no voldríem separar aquí a l'hora de dormir els homes i les dones. Ho fan des dels temps en què vivíem en coves, perquè es veu que vaig llegir l'altre dia un estudi de gent a l'actualitat que viuen a no sé quina selva i que encara no s'han desenvolupat o no volen fer-ho i estan al seu dret, uh-huh, i tenen una cultura nòmada encara. Són recol·lectors. I els vam preguntar si tenien problemes d'insomni. I es veu que cap de la tribu té problemes d'insomni, cosa que si preguntem a la tribu de Sant Cugat diria que algú en tindrà. Però llavors van dir, perquè dormiu moltes hores, dormiu poques hores, com ho feu això? I van dir que estaven desperts 3 hores després de que el sol hagués marxat, aproximadament.
Suficient.
I després dormien unes 6-7 hores. I cap d'ells recordava haver passat una nit sense poder dormir. Llavors jo crec que el anar a dormir és bàsic per després poder rendir, i això, les 6-7 horetes que...
I a part això també ens permet veure que aquesta saviesa popular és absolutament global, és a dir, que sigui una selva, una tribu d'on fos, d'alguna selva, o els nostres avantpassats, etc., doncs està molt clar, no? I aquestes coses de vegades les anem oblidant amb el pas del temps, i els refranys, les expressions, moltes vegades porten una saviesa dins molt, molt, molt gran.
I guiar-se molt pel sol, com dius tu, Pere.
Exacte.
Perquè és la principal font d'energia i de salut, molt precisament...
T'aporta vitamines, de fet.
Sí, clar, sí, sí. No sé, heu vist el segon origen? La pel·lícula,
no, la
aquesta
no
basada
vist,
en el
no,
del segon
no.
origen
el llibre...
i no la va veure. De Pedrolo, no
em sembla
vist.
Que no us perdreu gaire cosa. Eh?
No,
crec,
jo l'he vista,
crec,
però...
Jo no.
A veure, no la jutjarem aquí, no és el moment, no és, no? Un programa de llengua i no pas de cinema, però sí que és curiós que, o sigui, es fa tot. Tot es fa malbé, menys els gins que són solars. O sigui, tots els que funcionen amb electricitat, tot això, tot es fa malbé.
Clar.
I l'únic que sobreviu és el carregador solar. I gràcies al carregador solar, justament, la noia, la protagonista, l'Alba, doncs pot continuar carregant el seu mòbil, que a l'època del Manuel de Pedrolo, quan va escriure el llibre,
evidentment.
Doncs, evidentment...
I amb qui s'envia missatges? Bueno, és igual, és un altre tema.
Sí. És una paranoia,
Sí. Exacte, i amb qui s'envia missatges. El que sí m'agradaria comentar, que és interessant, que és el fet de que les dites populars normalment estan lligades al camp, d'acord? Llavors, segons en quina regió del món estiguis, tens unes dites que diuen una cosa... i unes dites que diuen la contrària, perquè segons el tipus de conreu que hagis fet,
exacte,
necessita una cosa o necessita l'altra. I aquesta saviesa popular es transmet de tal manera que, si us dic que l'horari escolar actual i els mesos que descansen els nens està influenciat pel nostre conreu, us ho creieu?
M'ho crec.
Perquè, de fet, nosaltres tenim un tipus d'agricultura que necessita descansar per després poder tornar a sembrar i que doni fruit. I en canvi, si ens anem a països asiàtics, on el cultiu principal és l'arròs és un cultiu intensiu, com més el treballes, més et dona. Llavors, aquesta filosofia s'ha aplicat a una banda i a l'altra a l'hora de conrear els nens. I llavors, allà, em sembla que en tot l'any tenen una setmana de festa els nens, perquè no els hi cal descansar, poden donar fruits. En canvi, aquí tenim 3 mesos, són, en total, de descans escolar. I és tot ve del tipus de conreu que es podia aplicar. Vull dir que al final el que comentàvem de la saviesa popular, venim d'on venim, i ha influenciat molt més del que a vegades et pots arribar a plantejar.
Sí, no en som conscients de fins a quin punt tot el que fem té una explicació racional, pràctica, que dius, per què ho faig això? No, és que darrere hi ha tota una història.
I a més el que dius, Pere, que cada dita... doncs té a veure amb una regió, i a cada regió o cada nació o el que sigui és diferent, i no les intentis pas traduir, que després, si no, et passaria com allò de la trinca, no sé si us en recordeu la cançó,
aquella cançó,
la trinca, no? Que intenta traduir, fa broma...
De fet, tradueix, i acaba sortint una cançó absolutament esperpèntica que és impossible que un espanyol l'entengui.
Surrealista. Sí. Doncs per acabar el tema de la salut, us voldria dir que, no sé si us sabíeu, però en basc la salut es diu Osasuna, que és el nom d'un club de futbol de Navarra. I Osasuna, jo m'imagino que deu ser un barri d'allà, igual que aquí hi ha molts barris que es diuen La Salut, que justament a Barcelona hi ha un barri que es diu La Salut, i té un club que es diu La Salut, que és de tennis, etc. I en llatí, ho dic perquè consti, perquè a mi em fa molta ràbia que molta gent que s'equivoca, es diu Sanitas. És esdrúixola i s'ha de dir Sanitas.
No com ho fem ara, no?
No pas Sanitas. Mm. Igual que Càritas, que s'ha de dir Càritas. La gent ja diu Càritas perquè hi han posat l'accent, l'Església hi ha posat l'accent.
Per Càritas té un altre significat, altra cosa. Que seria com estrany.
És estrany, és estrany. Sí. Fa una mica de por i tot, segons què fan aquestes Càritas?
De fet, si permeteu, jo tinc una anècdota que em van explicar un capellà que vaig conèixer al Panamà, que deia que en una casa, un convent d'uns franciscans, a l'entrada havien posat caritat i bondat, però en llatí, que és caritas bonitas. Però, com que no hi ha accent, la gent llegia caritas bonitas.
I quin tipus de públic
s'acostava? I un home hi va anar... pensant que hi trobaria Càritas bonitas i li va obrir la porta un franciscà barbut i ja, no?
No era ben bé allò que s'imaginava, no era la Càritas bonita,
va fugir per potes.
Sí, anirem tancant després d'aquest episodi que només acaba de percebre el tal Pere.
Espectacular. Però clar, això és el problema, això, si no ho expliquem ara ja queda en l'oblit.
Queda en l'oblit, no sé si deixar-ho o...
La pel·lícula Estació de l'oblit que comentàvem fa unes setmanes, doncs per aquí va,
Tu fixa't on hem anat a parar, amb els refranys.
De
dos refranys hem anat als franciscans. Fins al Panamà. Però està ben trobada aquesta anècdota. Anem a tancar amb la cançó perquè ja estem a la recta final del programa, Pere.
Doncs parlarem d'una cançó relacionada amb la salut. Vinc gairebé obligat. Normalment us presento cançons a grups que m'han agradat, que m'han frapat, que m'han fet delir, però avui us porto una cançó meva. Llavors, clar, és un conflicte d'interessos bastant important. Però clar, i sota coacció i sota amenaça, doncs les coses s'han de tirar endavant.
Els oients no saben el que ha passat aquí abans perquè tu acabessis tota la teva cançó.
Exacte.
I tampoc no ho explicarem.
No, quedarà en l'oblit.
El dia que fem un programa sobre el terror, ho explicarem.
Exacte. Llavors, com que el programa va de la salut, he pensat en agafar una de les parts bàsiques de la salut, que seria el dormir, com hem comentat, el menjar, com hem comentat gairebé de passada, i el fer exercici. I dintre del fer exercici, quin és l'esport que tothom practica sense gairebé saber-ho, només néixer? El caminar. Perquè és un dels esports que ni t'enteres, però realment et fa, sobretot en persones grans, és el més recomanable, no? Camina, ja veuràs. De fet, qui es cregui que no és un esport, que vagi a fer el Camino de Santiago o una gran ruta que tenim per aquí a la Costa Brava, per exemple, i després que vingui a veure si té agulletes o no en té. Tiretes es diu, agulletes?
Sí, tiretes.
O cruiximent de músculs.
He reaccionat a temps.
Ai.
Doncs això, us porto una cançó que es diu Una taronja al sol, que va, els seus protagonistes el que fan és senzillament caminar un al costat de l'altre, però el seu moment vital és el que defineix aquesta cançó. Ara podríem sortir al carrer, començar a caminar els quatre i tampoc passaria massa cosa, en principi, tot i que som una bona fauna. Però imagineu-vos que aneu caminant al costat d'algú que us fa tilín.
Pessigolles.
Exacte. Que us fa posar neguitosos. I la situació és extrema, o sigui, ho estic portant al límit, perquè aquesta persona, sospiteu que també li feu tilín.
Que és mutu.
Exacte. Llavors, aquest és un moment que tots hem viscut i que tots hem tingut ganes de passar al següent nivell. Quan tens aquest punt d'anar caminant amb algú, en què no saps si donar-te la mà o no, en què parles de qualsevol tema, perquè t'és igual, al final estàs amb aquella persona, però encara no us heu donat la mà, no us heu fet el primer petó, no sabeu com reaccionarà l'altra persona quan feu aquell pas, aquell neguit és el que aquesta cançó vol expressar. Llavors, el fet d'anar caminant és el fet que ens dona salut. El fet d'anar al costat d'una persona que ens agrada i encara no ens hem declarat, però ho farem aviat, és el que ens fa moure el cor. I això encara et dona més activitat. I al final de tot, l'important en aquesta cançó és que no es diuen el què, sinó que s'emplacen fins al següent passeig, el dia següent, fins a la següent taronja al sol.
Detectem els nius a mesura que avancem. Em confesses divertida que des de petita creus que es pot aprendre a volar. De vergonya para i somrius pensant que encara hi creus en això de volar.
Aquesta és la veu del Pere, no?
Sí, exacte.
Sí? Tu t'ho fas tot?
Sí, bueno, canto, composo les cançons i a partir d'aquí les intento compartir.
Està bé, eh? No cal que t'amaguis, per això.
No, si no m'amago pas.
Ah.
El que passa és que no, normalment no m'escolto, menys quan estic en directe. Acaba de dir una tonteria bastant important.
Tu sempre estàs en directe.
Sí,
el que passa és que no ho saps.
Clar. Vale.
Sempre estàs en directe. El tema el recordem, una taronja al sol, que tancarà el programa d'avui, Dani.
Sí, una taronja al sol d'un tal Pere. Moltes gràcies, Pere, per acompanyar-nos aquí a l'estudi Ramon Barnils de Cugat.cat un dimecres més. Moltes gràcies, David Vila i Rosa, amb la paraula de la setmana un dimecres més. I us emplaço a tots dos fins d'aquí dos dimecres. I Carme, gràcies a tu també.
Us espero jo a tots d'aquí 15 dies.
Exacte.
D'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
I les mans es toquen, les nostres passejades perdran el neguit del silenci final d'arribar al teu portal, desitjar bona nit i esperar la següent taronja al sol.